Camins. Mentre el món sencer parla de sentències judicials i de la bogeria d'Anna Obregón, bàsicament aquí avui al Camins parlarem de cinema familiar. Si busques l'alternativa de l'alternativa, és ara. Carla Buigas, bona vesprada.
Bona vesprada,
Rafa. Dones el teu vistiplau a aquesta
sí,
editorial.
Sí, m'ha agradat. Senzilla. Alternativa de l'alternativa.
Senzilla,
sí.
Veritat. I jugant amb el,
no,
el logo de la casa.
No, senzilla però concisa, precisa.
Sí. I amb xispa, té xispa també.
Xispa, doncs certa.
L'he escrit del tiró. Igual m'ha costat mitja hora arribar a aquest punt, també t'ho dic.
No, però perquè ja ho tens com, bueno, com els aforismes, no? Curs, però precisos.
Exactament, és un aforisme. En aquest cas, és un aforisme. L'alternativa de l'alternativa és ara.
És ara.
En aquesta casa. No a les 8 del matí.
Això és frase de tatu, eh?
No, de tatu?
Rotllo, l'alternativa, l'alternativa és
ara. Ens fem un
tatu
tot l'equip de Camins? Bueno, Paula no té cap problema. Ferran, no sé... Bueno, Ferran, l'hauries d'agafar a les 4 de la matinada en Tailàndia, una cosa així. Júlia, Julve,
no,
bona ves...
bona vesprada.
Júlia, Julve, no?
No dic ni bona vesprada.
Nunca
no.
Digues d'este agua no beberé, Júlia, Julve.
No. Mai em faré un tatu. O sigui, és que m'ofèn que em preguntis això.
No, no, no t'estic
no
preguntant. T'estic dient que ho has de fer per Camins.
Lo siento, no.
Lo siento, no volverà a ocurrir. No. Bé, doncs l'equip molt a favor de fer-se tatus amb el lema del programa, la ràdio nocturna. Bueno, us dic bona vesprada, que si no tirarem aquí de xatxara tota la nit i no és qüestió. Bona vesprada d'aquest dijous 30 de març del 2023, dia 1 d'un nou pas per a aquest programa de Verónica García Morales, que ens va portar de passejada per la platja assossegada de la seva reflexió. Ens va portar música empoderada mexicana, ojo, ojo al dato, i fins i tot vam tenir temps de parlar d'Anna Obregón, ni més ni menys, sobretot perquè estàvem sota amenaça de María José Mendoza. Dia 1 també, després de dedicar minuts de ràdio al món de la literatura, del record, de la infantesa, de la sugestió, és el que ens porta el gran Alberto Gómez cada 15 dies en la seva secció hipersensible de microcontes. Si voleu recuperar els continguts de la ràdio nocturna de la casa, els shows que ens muntem de 8 a 9, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram pilotats per María José Mendoza. Era ser una mujer a un ordenador pegada. Per cert, María José, avui m'he fixat, si m'estàs escoltant, has de corregir una mica la postura perquè estàs xeperuda. O sea, seus... amb una xepa, us heu fixat?
Fa 30 segons la Carla sí. Li acaba de dir el mateix.
El mateix? Ui, Carla.
Li he dit, esquena recta.
Doncs és que jo la veig allà, és com un, té una postura aguilenya, està així com una àguila, saps allò? Esperant, perquè és molt alta, diu el Ferran. I clar, ha de baixar fins a la realitat, no? De la pantalla de l'ordinador. Per tant, María José Mendoza, et convidem a corregir postures, la Carla, jo, tot l'equip de Camins, que t'estimem moltíssim. Recordeu, Twitter, @CaminsEstel, Instagram, CaminsEstel, teniu també una aplicació Radio Estel oficial, pàgina web, radioestel.cat, YouTube, més Estel és música, YouTube és vídeo, més Estel i YouTube, moltíssimes coses. I la ràdio tradicional, Julia, la ràdio tu tens ràdio tradicional a casa, Julia Julve?
Sí, no tan guai com la que portes en aquesta samarreta, que em flipa.
T'agrada?
Sí, m'encanta. A casa... hem sigut molt aquest de ràdio
elegant,
sempre.
És una samarreta elegant.
Sí, i molt a part bé, que et pega moltíssim. És molt xula, m'encanta. Te la robaré. Ja
com
està.
Que me la robaré?
Ja no, està, perdó. No, lo retiro.
No t'anirà bé. No t'anirà bé. Avui, gràcies per la teva opinió.
A
avui,
tu.
Avui dijous, tornem a la càrrega. Per tant, tenim per endavant una hora de ràdio en directe quan acaba el dia i ens posem de gala per rebre la visita de la rialla de la Casa del Gran, el grandíssim Salvador Aragonès, en un sentit personal. També té la seva edat, no ens enganyem, però la porta superbé. Salvador Aragonès, Economia en Valors, patrocinat per la Caixa. A més, després de la repassada de l'actualitat amb la inestimable col·laboració de Júlia Julve Fuet i Carla Buigas Calçotada, rebrem un gran amic del programa que sempre té entre mans iniciatives destacables. Parlem de Daniel Arasa, periodista, escriptor, que ara s'ha dedicat a coordinar 7 experts, que analitzen en profunditat la relació entre cinema i família. Han recollit les seves reflexions en un llibre que presenten aquests dies entre Madrid i Barcelona, i avui també aquí al Camins serà un plaer. Per tant, notícies, cinema i família, Salvatore i la seva versió d'Economia i la seva rialla, i les seves salutacions per tot l'equip, que també ens agraden molt. Des d'ara i fins les... Què dius, Paula? No t'agrada el que estic fent? És que Paula nega. Ara m'estic dient coses i ja diu, tio, este tio no em diu res, però jo li veig als ulls. Ah, que s'acabi la sintonia. Ah, bueno, des de l'Infiles no. Benvinguts de nou a la Ràdio Nocturna, al programa que emocionó a Spielberg i puso histèrica a Paula Moreno, aquí a Ràdio Estel.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Camins, el magazín de la vesprada a Ràdio Estel.
Amb Rafa Sanahuja, explicant històries.
El ruido de las fábricas al despertar, los dolores y colores de la gran ciudad.
Ahir a Madrid, fa uns dies a la mateixa ciutat de Barcelona on estem i seguiran amb un tour per més ciutats, s'ha presentat el llibre Cine i Família, subtitulat Descubrir los valores a través de las películas de nuestra vida. És una obra col·lectiva de 7 experts en temes de cinema, família i educació, coordinats per Daniel Arasa, periodista, director de cinema a Net. S'hi tracten temes com la influència de les sèries i de les pel·lícules sobre els joves i els adolescents, el cinema com a instrument educatiu. Disney, que sempre és molt interessant, sembla ser un cinema familiar, però amb molts matisos. Disney i els canvis que està introduint a la concepció de la família i de la dona. I molts altres temes que esperem que ens desgrani el mateix Daniel Arasa, que ja ens acompanya. Daniel, bona vesprada.
Bona vesprada. Content de veure-us una altra vegada.
Home, i nosaltres també. Ets amic del programa.
Sí, això
tant, Ferran, hem de fer alguna cosa. Quan vingui algú, perquè jo crec que és la tercera vegada que ens visites.
Sí, que ho recordo, és la tercera.
Tercera.
Sí.
Com a mínim, quan arribem a 5, hem de, no sé, donar unes torrijes o alguna cosa. La torrija d'or.
Bueno, en
la
tot cas, ho hem de portar nosaltres, perquè...
No. Això ho farem nosaltres, que aquesta casa saps que la generositat no és una de les nostres febleses, justament. Escolta, Daniel, com estàs, abans que res? Com et
trobes? Molt bé, gràcies a Déu. Sí? Tira endavant i seguim treballant i endavant.
És que tu sempre tens molta esma, molt ànim, no? Jo...
Bueno, dono gràcies a Déu que sí, efectivament. Ara per ara, algun dia arribarà que ja no podré, com tothom, no?
Sí,
però mentre allà fuelle, però tirarem endavant.
Aquest dia no ha arribat. Escolta, com va sorgir la idea d'escriure aquest llibre, Cinema i Família, Cine i Família, i com es va organitzar la col·laboració d'aquests 16 experts?
Sí, fa molts anys, ja fa 27 anys, vam crear els Premis Cinematogràfics Família.
Sí.
I llavors aquells premis són sobre valors humans, familiars, educatius, socials. Triava una persona que per la seva trajectòria, persona del món del cinema, evidentment, que per la seva trajectòria tingués aquests valors, o bé pel·lícules en les que hi hagi aquests valors, o en tot cas denuncien l'ausència d'aquests valors. No?
Uh-huh.
Llavors, complim aquest any els 25 anys, he dit abans 27, és que hem tingut 2 anys de la pandèmia, que els premis no es van poder
durar. Són un parèntesi.
Sí. I per tant, estarem als 27, però si no als 25. Uh-huh. Llavors vam pensar, com podem celebrar, sobretot potenciar aquest record de 25 anys de treball en Premis Família. Podem fer un llibre. Tot de col·laboradors de Cinemanet, és l'entitat que sigui gent que treballa, que col·labora d'una manera o una altra en Cinemanet. I després, podem fer un ventall d'activitats, de referències, de relacions família-cine, d'aquest binomi que pot tocar-se de moltes maneres, i fer un llibre sobre això. I així ha sortit. Jo estic molt content d'haver concitat aquestes voluntats i il·lusions de molta gent. Perquè hi ha des de catedràtics destacadíssims, des d'un rector d'universitat, des d'uns experts extraordinaris en cinema, i joves que són experts en cinema, però que encara comencen i que també per ells és un començar cap amunt. No?
Per tant, és un crisol de mirades, en aquest sentit.
Efectivament, és un crisol de mirades i un crisol de visions diferents sobre aspectes diferents, que van de la sexualitat a, per exemple, al cinema japonès, com tracta la família, per exemple. No?
Sí, perquè aquí hi ha moltes particularitats i molts tipus de cinema, també.
Efectivament, i a més... el cinema és molt plural i la família vol dir tot el que toca a la família, no, sí. La família com a tal, el que toca a la família també és enormement ampli. Per tant, es poden combinar aquestes dues coses i han sortit 16, però haguéssim pogut sortir 5 o 6 més perfectament, no?
Perquè, segons el teu criteri, després d'haver participat també en la construcció d'aquest cinema, d'aquests 25 anys del cine i la família, per tu quin és el paper que juga o pot jugar el cinema en la construcció i la transmissió de models familiars? I també com ha evolucionat durant els anys, perquè clar, no, sí. no és el mateix la família fa 50, 70 anys, 30 anys que ja teníem cinema que el que està passant ara. Sí. Com descrius aquesta relació entre sí. models familiars i cinema?
No, ha hagut un canvi molt important, però canvi en el cinema i canvi també en el món familiar. Llavors, el cinema, per exemple, una diferència fonamental que les persones grans almenys ho recordaran. Teníem una pel·lícula que estava mesos i mesos a la cartellera. Sí. Anava a veure el cine i, per tant, durant 4 mesos, 6 mesos, estava aquella pel·lícula. Tothom havia vist aquella pel·lícula. Per què? Tothom anava al cinema perquè tampoc no hi havia tantes coses, tantes distraccions, tant d'audiovisual com ara. No? Uh-huh. Llavors, això marcava moltes coses, des de la moda a formes de veure. Però avui dia, més que pel·lícules, es veuen sèries. Es veuen pel·lícules, però ja no es veuen directament al cinema. Poca gent va directament a les sales de cinema.
Que això és una llàstima.
És una gran llàstima, efectivament, però va poca gent i va molta més que ho veu des del mòbil, a la tablet o a l'ordinador o a la tele. Per tant, i a més ho veu individualment o en família. No és com abans que es podia veure col·lectivament i es podia parlar a tothom. Ara pot ser que dues persones vegin molt de cinema o sèries i veuen coses totalment diferents. Uh-huh. Però a part tenim aquest canvi en el cine, en les formes. Vale. El mateix contingut. El cine és un reflexe de la societat i al mateix temps conforma el que serà la societat. I sobre la família, aquestes convulsions que troben en el món de la família, que ja no els que pensem que el que és la veritable família en sèrio és família, home i dona, Dios creó l'home i la mujer, per entendre'ns, i després home i dona, fills, etc. Ara, en aquesta suposada, jo crec que exageradament exposada, posició de diverses formes de família, al cine també surten, i inclús les promociona. Per tant, hi ha aspectes que són diferents. O, per exemple, la dona. Abans, la dona era presentada bàsicament com la de casa i que molt entregada pels seus fills, generosa i tal. Avui dia se presenta més bé la dona independent, la dona inclús hostil a l'home, etc. No? Que en part és la societat i en part el mateix cine ho promociona. Mm-hmm.
De fet, ho estem veient, aquesta evolució, que està bé, eh? Jo penso que està bé. És a dir, abans... I jo crec que això és molt interessant d'estudiar. Abans els protagonistes de certs tipus de pel·lícules d'acció sempre eren homes. Ara ja veiem moltíssimes dones també que participar d'aquests tipus de cinema. Sí, sí, que jo personalment a mi m'agrada. Quins exemples de pel·lícules... Ara entrarem en temes concrets i com ho tracteu, però quins exemples de pel·lícules que aborden temes familiars o presenten famílies han estat especialment rellevants en la història del cinema? Això és una pregunta massa complicada, però tu dius, mira, jo tinc tres pel·lícules al cap.
Exacte, jo vaig citar-ne algunes de clàssiques i algunes de modernes. Sembla bé perquè pel·lícules familiars, per exemple, clàssica, home, la top, Qué bello es vivir. Aquesta és la guanyadora mundial en tots els camps. No n'hi ha cap altra, no n'hi ha cap altra que hagi...
Perdoneu, però passa Salvador Aragonès per aquí, per davant de la ràdio, i ha saludat Daniel Arasa, que segurament es coneixen moltíssim. Mira, és que Salvador...
Vam ser company de treball, ell era el meu jefe.
Ah, ell era el teu jefe.
Ell era el director, jo era el cap de redacció. O
sigui, Déu-n'hi-do.
Durant anys vam estar... Durant més de 26 anys vam estar treballant junts.
Doncs ara el pots saludar quan
surtis. I tant, quina alegria, i tant.
Me'n parlaves de Qué bello es vivir.
Qué bello es vivir, una pel·lícula d'aquestes de l'Intocable, perquè és per principi, no?
Sí.
O algunes de les clàssiques, Les uves de la ira. Per exemple, Morada en família. El violinista en el tejado.
Home.
Matar a un ruixenyor.
Sí.
N'estic dient unes quantes de clàssiques. Una altra, no tan clàssica, però també Kramer contra Kramer.
Home, aquesta és fantàstica.
Fantàstica. I després n'hi dic algunes ja molt més recents, no? Per exemple, Wonder. Belfast. Sí. Les nieves del Kilimanjaro, que els que ens hem pensat ara, no, és molt antiga aquesta pel·lícula. No, és que una versió nova, ja. Que és de fa 10 anys o 12, que no és la de basada en l'obra de Hemingway, sinó una altra sobre família, que és fantàstica.
Jo t'aportaré una, si em permets. Una que a mi em sembla que... bueno, hi ha moltes maneres de posar la mirada, no?, sobre el món del cinema. Però a mi m'agrada molt Los Increïbles.
És extraordinària. Extraordinària, sí senyor. Una gran pel·lícula de que val la pena... Mira, ara per Setmana Santa, a les famílies que tinguin nens, sobretot, però també inclús adults, poden veure-la.
És una gran pel·lícula perquè, a més, planteja molt bé els rols dins de la família, exacte, les dificultats dels fills, tot i que tot està envoltat d'un espectacle visual, com sempre és Pixar, però amb la delicadesa de Pixar. Michael Baird, el director. Primera i segona part, totes dues són... La primera és fantàstica, la segona jo crec que manté prou bé el nivell. Ara parlàvem que enfoqueu el llibre des de moltes vessants, però vull demanar-te la primera de totes sobre Disney. Com enfoqueu? Com penseu en Disney?
Ja, bueno, això, de fet... cal dir-ho que no ho he fet jo mateix, sinó que cada coautor...
Són els experts, sí.
Per tant, ha tractat tot el que és Disney, una mica certa trajectòria de Disney, però ha posat un èmfasi en una cosa. Disney està canviant el model que estava fent.
Sí.
En Disney està canviant, però el model no estic referint només a les formes, que la tecnologia pot anar canviant, etc., sinó quelcom més de fons, el mateix concepte de família. Des de fa un cert temps, Disney ja està traient molta. Està intentant, i més a més ho anuncia més, pel·lícules que seran de del món gay.
Sí, sí.
L'homosexualitat. O sigui, fer posar... No és allò que el príncep aniria i que, diguem que... salvaria la princesa sí. O tal, no. Ara ja és el model gay.
De fet, la darrera pel·lícula que han estrenat, que l'han estrenat a la vegada en cinemes i en la plataforma, Lightyear ja té un personatge prou protagonista que és gay, però és un secundari. És secundari,
Sí, sí.
En aquest cas han estrenat un altre, és que ara no em vindrà el nom.
No recordo també, però efectivament, però és que van en aquesta línia.
Sí.
Perquè han anunciat que n'hi ha, inclús parlen del 50%, el qual és algo tremendo. Per què? Perquè volen imposar això. Perquè, fins i tot, respectant les persones que puguin entendre això, en tot cas fan les pel·lícules proporcionalment al que representa la societat. Si n'hi ha un 2%, doncs fes un 2% de pel·lícules. No, es volen posar el 50. Per què? Perquè el que volen és imposar això, convertir-ho en normal i inclús que anar estimulant, que el que es veu, encoratjant a que vagin cap aquí. Per tant, cal dir-ho també perquè els pares no vagin allò amb la mel a la boca pensant que és una pel·lícula de Disney que serà molt innocent i els estan colant algunes idees precisament per transformar el pensament dels nens.
En tot cas, hi ha altres aspectes que tracteu al llibre. Abans de fer una pausa, deixem que et demani, per exemple, per la figura dels avis al cinema.
Sí. Bueno, la figura dels avis... Hi ha un capítol dedicat als avis al cinema. Per tant, hi ha una pel·lícula, Los Abuelos, La Gran Família. O sigui, hi ha pel·lícules en les quals el paper de l'avi és molt significatiu, no?, el paper de l'avi, que a més hi ha aquest avi amorós, que ara m'he preocupat pels seus nets, i que a més va donant una sèrie de criteris i que va ajudant a formar els fills i ajuda els pares.
Sí.
És, diguem-ne, meravellós, però a més recordant que els avis aporten moltíssim pels seus nets en criteris, en què poden l'experiència, la il·lusió, i per tant és molt interessant que puguem veure pel·lícules amb els avis.
Daniel, hem de fer una petita pausa per la publicitat. La tirem ara de seguida, ens la tira la Paula, i encara ens queden uns minuts per rematar la conversa i tocar encara més temes d'aquest llibre que heu tret, Cinema i Família, que ja estem veient que és molt interessant per tota l'amalgama d'experts i de temes que tracteu. I convidarem a Salvador que entri. El convidarem i així compartiu uns minuts d'antena i podeu rememorar temps passats. Doncs res, Paula, la publi i seguim en directe a Eixos Camins, la Ràdio Nocturna.
Radio Estel.
Vols una societat més justa, lliure de violències? On dones i homes avancem conjuntament de la mà? On totes les persones cobrem el mateix, gaudim de drets i prosperem laboral i econòmicament? Cada dissabte a les 10 del matí, Plusvàlua Dones, amb Mireia del Pozo. Solucions concretes per un món millor, al costat de les persones. Els dissabtes a les 10 del matí, Plusvàlua Dones, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, Vic, 98.4.
Camins.
Bueno, para ti, ahí te va esta canción.
El magazín del vespre. Ay, ay, ay,
ay. Mensaje para Teac. Cielito lindo.
A Ràdio Estel.
No, està aquí. Aquí, del Felip Calés, per trucar als Estats Units, tu.
Salvador Aragonès, bona vesprada.
Bona vesprada.
Daniel Arasa, continues amb nosaltres.
He deixat aquest... Jo molt content de trobar-nos, imprevistament per mi.
Hem obert els micros perquè se senti aquesta conversa sota boig i una mica que esteu... ja estan oberts, ja estem en directe. Sí, sí, està la llum vermella, vol dir que estem en directe, Salvador, després d'un any i mig. Escolta una cosa... digueu-vos algo, vull sentir-vos parlar. A veure.
Vam estar 26, més de 26 anys treballant junts.
26 anys?
Va ser el meu jefe, que a més ens vam conèixer a Roma.
Ens vam conèixer a Roma.
En un viatge que vam fer els Reis al Vaticà, diem-hi, a Roma al Vaticà.
Sí, sí.
I llavors, ell estava de corresponsal a Roma, que va ser un gran corresponsal allà,
sí.
I allà jo vaig anar per el Correu Català, i a partir d'aquí, després,
sí.
Va ser ell qui va dir, a veure si el fitxem en aquest, no?
Ah, sí, et va fitxar ell, Va ser el teu fitxatge?
Escolta, no, però diré una cosa, era...
Endavant.
Motiu de... Tu vas anar-hi motiu de la primera visita dels Reis d'Espanya, Joan Carles I i Sofia, la visita a Pau VI.
Sí, sí.
I jo vaig ser elegit per l'oficina de... per la sala de premsa del Vaticà, com a persona, perquè a més hi podia pujar una, com a persona doncs, que havia després de donar informació completa, o sigui, tota, no me la podia guardar per mi, de tot el que va passar allà dalt, no? I llavors el Daniel estava allí. I el, no sé qui va ser, el director de l'Oficina d'Informació Diplomàtica, va dir, escolta, jo els periodistes espanyols els atendré a l'ambaixada, no sé què tal. I el Daniel no hi va anar. Es va quedar allí. Per què? Perquè el tio va pensar, diu, home... Prefereixo que m'ho expliqui un periodista que no un diplomàtic.
Clar, molt ben pensat.
Però era l'únic que va pensar això. I, clar, el dia que el director d'Europa Press, Antonio Herrero, em va dir que triés un tio i vaig triar el Daniel Arasa per portar-lo a la redacció d'Europa Press.
I content amb el fitxatge? Content amb el seu fitxatge?
Home, sensacional. Brutal.
Normal. Escolteu, una pregunta i tornem al llibre, que vull que Daniel ens expliqui encara més coses. Però una pregunta, 26 anys treballant junts, això és gairebé increïble. Això, quina és la fórmula per suportar a una persona 26 anys? Clar, perquè jo penso en 26 anys amb TH i dic, no, un dia és que l'escanyaré contra la paret, no? No puc.
No sé. Vol dir, a vegades és dedicar-se molt a la feina i no estar per altres coses.
Sí,
no?
Exacte.
És ser professional.
I després el Daniel té molt bon tracte personal. També.
Home, què ens has d'explicar? Si quan ve aquí és un encant. Escolta, doncs estem parlant d'un llibre que ha tret ell, que ha coordinat ell, amb 7 experts, un llibre sobre cinema i família, Salvador. Per tant... Sí,
és que... Llàstima que no em porto cap, no em porto.
Bueno, però un altre dia pots passar per aquí. Exactament. Escolta,
cinema i família, molt bé, tu.
Cinema i família, molt bé. Escolta, ja per rematar una mica la conversa, volia... Perquè, de quina manera, Daniel, el cinema... Perquè, clar, jo me n'adono, a casa, jo tinc una filla adolescent, tinc nens més petits, i me n'adono que sí que és cert que el que veuen a la pantalla, el que els hi arriba dels inputs, i això que ho tenen tot, no són unes persones que cada dos per tres estiguin veient coses a la tele, no sé això tampoc, tenen les seves estones. Però sí que és cert que els missatges que els hi arriben conformen una mica la seva ment. Per tant, és molt interessant també seleccionar i dir, bueno, interessar-se pels pares pel que estan veient els seus fills, sobretot per estar al dia, no?
Jo crec. Sí. És molt important perquè, efectivament, el que se veu per les pantalles, influeix, les pantalles que pot ser cine o altres coses, influeix moltíssim, no?
Sí.
Però, a més, el jove no té capacitat crítica suficient per seleccionar prou. Però, a més, les pautes de vida i les idees moltes vegades venen en conseqüència del que van veient. Però, lligant tot el que dius tu als pares, és molt bo que hi ha aquesta relació entre els pares i els fills perquè puguen comentar precisament les pel·lícules o el que van veient. I a partir d'aquí pot donar-se una gran formació als fills, aprofitant, inclús pot ser més fàcil.
Mira, et dic una cosa. A mi és que m'agrada molt el cinema. Jo soc un consumidor de cinema molt prolífic. Sí que és cert que soc molt pop, soc poc profund, podríem dir. Però sí que tinc les meves pel·lícules favorites, moltes, etc. I a casa el que fem, quan fem sessió de cinema, després fem un cinefòrum, però molt a lo bèstia. O quan anem al cinema plegats i anem tota la família. És a dir, m'agrada molt... Mira, no sé si fixar en aquest detall, aquesta reacció, aquest moment... I és que el cinema dona peu també a una reunió familiar molt maca.
Exacte. A més, la particularitat de que poden transmetre's idees, conceptes, que d'una altra manera és molt difícil. Poso un exemple. La sexualitat, a vegades, per la part dels fills, la sexualitat resulta molt difícil com començar. Però si veus una pel·lícula, no cal que sigui especialment ni eròtica ni res, simplement una pel·lícula, algo hi ha sempre d'aquesta relació. Mm. I això permet parlar i no parles, la sexualitat parles de la pel·lícula, però estàs explicant i donant criteri i conceptes. Mm.
Molt interessant. També m'agrada que en el vostre llibre parleu, per exemple, del perdó dins de la família.
Sí, sí. Home, una de les coses, ara recordem jo, que diu el Papa, no? Perdón, gràcies i tal, no? O sigui que la importància del perdó és fonamental. Ho és a tot arreu, però a la família d'una manera molt especial. Mm. Per tant, hi ha pel·lícules en què la idea de perdó està de forma molt clara present. I, per tant, poden ser aprofitades per a formar-se, per a conèixer, inclús per veure formes com dirigir aquest perdó perquè és necessari portar-lo en general a la societat i a la família.
Escolta, ja per acabar, on es podrà trobar aquest llibre?
Pues jo, en els propers dies estarà a la major part de llibreries grans, com a mínim, no?
Perfecte.
Perquè estarà tot arreu.
De cara a Sant Jordi també és un...
Sí, jo espero que molta gent podrà, que li interessi, òbviament, podrà comprar-lo per Sant Jordi.
A mi m'interessa, jo crec que molta gent li pot interessar. I parlant de CinemaNet, com tenim aquesta iniciativa ara
mateix? Bueno, seguim treballant en promoure aquests valors humans i famílies, sí. I tal, i ja, inclús aprofito per invitar a tothom que vulgui el dia 6 de maig, falta un mes i una setmana, sí, que farem la gala dels Premis Família d'aquest any i que tothom a Caixa Fòrum, a les 6 de la tarda, és dissabte, està tothom invitat a vindre.
Doncs quedeu invitats, 6 de maig, 6 de la tarda, sí, Premis CinemaNet.
Després de Cinem Premis Família,
a
Caixa Fòrum.
Fantàstic. Daniel Arasa, periodista, escriptor, amic íntim de Salvador Aragonès, que això també és un títol.
I com a home, jo soc molt content.
Jo
penso molt d'ell.
Jo compraré 6 llibres perquè,
sis,
pels fills.
Pels fills.
Perquè, clar, tenen nanos i...
Dius, ja tens 6 col·locats.
Jo te'n regalaré uns, els 6 no. Però un sí, el teu sí que te'n regalaré. No, els fills, que, jo te'n regalaré.
Que te'ls comprarà igual, no li regalis cap. No li regalis cap i fes negocis, Daniel. Daniel, mil gràcies per venir.
Gràcies.
Tercera visita a la Quinta, la Torrija d'Oro, ja t'ho dic.
Fantàstic.
Val? Molts ànims a totes les teves iniciatives i les vostres iniciatives, i és un plaer conversar amb tu.
Igualment, nosaltres.
Salvatore, no marxis, que ara parlarem d'economia. Del cinema a l'economia, imagina't quin gir, complicat. Salvador Aragonès ens espera després d'aquesta pausa.
Ràdio Estel.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
L'Aisof FYI. El president de l'antiga Ernest & Young, avui que es diu EYII, això està canviant cada dia. Carmine Disipio.
Camins.
Ràdio Estel.
I si vols ho dic en llatí. Cui letitia juventut en mea.
Expliquem històries.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera.
Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música.
Neix Caixa Fòrum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. Caixa Fòrum Plus, Fundació La Caixa.
No minuts i les 8, Economia en Valors, espai, recordem, produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Per gentilesa de la Caixa, la edició dels dijous té un color especial, ja l'hem saludat, però us recordo que tenim aquí el color blau cel de la mirada profunda, repleta de black background del gran Salvador Aragonès. Bona vesprada, Salvador.
Doncs bona vesprada, Rafa, i també a tots els nostres oients.
Sí.
A vostè, a tu. Perquè... I els veig, els oients, saps?
Tu els veus?
Sí.
Tens visions?
No, és que és això de la ràdio, és màgic.
Totalment.
Llavors jo visc aquesta màgica. aquesta màgia.
I tu ens ajudes a que sigui màgic.
I me n'alegro molt de saludar-los a tots.
Molt bé.
I també al nostre equip, que fa possible el programa, Ferran Capdevila, com a productor, i Paula Moreno, seriosíssima, però avui me sembla que no està més riallera, no sé què li ha passat.
Com que no?
Ah, deu vindre a la Pasqua. I Paula Moreno, el servei tècnic.
Exactament, al servei tècnic. Bueno, escolta, aquí entrevistem avui, Salvador, anem per feina.
Doncs mira, Rafa, saps que les empreses tecnològiques acomiaden molt i molt personal els últims mesos, fins i tot ha caigut el Silicon Valley Bank.
I tant.
Doncs bé, avui tenim un guru de les noves tecnologies i des de fa molts anys, Ismael Nafria. Qui no coneix l'Ismael Nafria? Bueno, ha treballat en els principals editorials, des de Prisa fins a La Vanguardia i el New York Times, que l'ha estudiat de dalt a baix. Autor de llibres i de llibres i de llibres interessants sobre internet, el món digital, conferenciant, etc., professor universitari. Vaja, un guru.
Un guru.
Actualment també és el director i fundador de les notícies digitals anomenada Tendències. La A és una chiocciola, es diu en italià, però aquí em sembla que en diem... Chiocciola.
Diocciola.
Però aquí en diem arroba, que és més senzill, potser, no?
Sí.
Doncs aquí espero que podem tenir una conversa.
Per cert, jo crec que Daniel Arasa també coneix l'Ismael Nafria.
Sí, i tant.
Aquí us coneixeu tots
aquí,
avui.
Aquí és la penya.
Sou una tribu avui.
Però vam treballar junts també amb l'Ismael Nafria, no?
Clar, doncs ja el podem saludar, el tenim a l'altre costat del fil telefònic. Ismael Nafria, bona vesprada.
Hola, molt bona tarda.
Benvingut al Camins, estem amb Salvador Aragonès, ara acaba de sortir Daniel Arasa i ja sé que heu tingut relació tots tres, eh?
Sí, això sembla una trobada de vells amics, eh?
Una trobada de vells amics. Doncs mira, m'agrada molt el concepte, per tant, la vivim aquí al Camins i ja que et tenim, aprofitarem per interrogar-te una mica, sobre tot el que tu treballes i les tendències actuals. Perquè, per exemple, les empreses tecnològiques és el sector que proporcionalment ha acomiadat més gent en l'últim mig any. Aquestes són dades. Pot ser més de 300.000 persones. Mm-hmm. Ens podries, Ismael, dir què ha passat en aquest sector després que es nadava una mica en l'abundància i cada vegada contractava més gent, de sobte, acomiadaments.
Sí, a veure, jo crec que hi ha moltes raons. El primer que diria és que no cal esverar-se excessivament. Mm-hmm. És a dir, són xifres elevadíssimes, però no estem en una situació ni de bon tros com podíem haver estat amb la famosa caiguda de les .com a l'any 2000-2001, no? que realment allò va ser un daltabaix enorme. Aquí jo ara anomenaré un seguit de raons o de coses que ajuden a entendre el que està passant.
Val.
D'una banda, la pandèmia realment va estar un canvi sobtadíssim, enorme, i que a diferència d'altres sectors, en el cas tecnològic, va provocar creixements enormes, perquè tots a casa ens vam posar a utilitzar la tecnologia, no? Amb moltes més formes que possiblement abans, i a teletreballar, i per tant, moltes empreses d'aquestes es van veure una mica, podríem dir, obligades a créixer molt en poc temps, no? I van fer moltíssimes contractacions que ara s'ha vist que quan hem tornat a una situació un altre cop, doncs, diguéssim, similar a l'anterior prepandèmia, no? Doncs hi ha una correcció, i aquesta correcció s'està fent ara també perquè se sumen altres elements, com per exemple, doncs no oblidem, estem en una situació de crisi econòmica, estem visquent a Europa doncs una guerra, no, a Ucraïna, hi ha una por a la recessió a molts llocs i per tant el consum també ha disminuït. En fi, hi ha moltes coses que ajuden a entendre que s'estigui produint aquesta correcció gran, però que és una correcció, no oblidem, en empreses, i són els grans noms, i Amazon, i Microsoft, i bueno, moltíssimes, Facebook,
sí, no obstant,
o Meta, no? Però són empreses, aquestes que estem dient,
sí,
que guanyen molts diners.
Home.
Segueixen guanyant molts
diners.
Són negocis molt sòlids, molt rendibles, no? I què estan fent? I acabo una mica aquesta explicació, no?
Vinga.
Estan també aprofitant una mica, jo crec, doncs, per fer aquesta correcció que necessitàvem fer, però també per obrir-se a nous àmbits, no? Per exemple, el cas de Microsoft és molt clar. Està fent una inversió, alhora que està acomiadant gent, també està fent una inversió molt important en àmbits com la intel·ligència artificial, per exemple, no? Per tant, és un moment de correcció del mercat, està clar, però no és que aquestes empreses estiguin desapareixent en absolut. No?
Sí. No obstant, Ismael, la digitalització dels mitjans de comunicació tradicional va augmentant, com ara el New York Times, que tu coneixes bé. Com s'explica tot això?
No, perquè el fenomen de la digitalització, diguéssim, no s'ha aturat en absolut, no? És a dir, de fet, tots cada cop fem més coses en l'àmbit digital, més negocis passen en aquest entorn, més serveis de tota mena, de l'administració... el món digital segueix creixent i el món de molts negocis està passant cada cop més doncs per aquest entorn digital. Per tant, jo no ho veig un element contradictori. De fet, molta gent també, molts experts estan dient que, aquests treballadors que són acomiadats d'aquestes empreses molt possiblement no, ja veurem, no? Però no tindran massa problemes, diguéssim, per trobar feina a moltes empreses que de fet, rebran molt bé a gent amb experiència, amb empreses d'aquest tipus, per poder també ajudar a fer la digitalització, que ja dic, és un fenomen que no s'ha aturat en absolut, no? I que cada cop és, diguéssim, més clar i més inevitable, no?
Ismael, parlem una mica de la intel·ligència artificial, perquè ara mateix està en boca de tots i estem veient avenços prou increïbles. La intel·ligència realment eclipsarà totes les millores de l'avenç digital? És a dir, tots els camins ens porten cap a aquesta tecnologia tan potent?
Sí, i veus que hi ha moltes crítiques ara a la intel·ligència artificial.
Sí, ara demanarem també per les crítiques i la teva opinió, però és aquest el futur? Anem cap aquí?
Jo crec, a veure, que la intel·ligència artificial jugarà un paper fonamental en molts aspectes de les nostres vides i de les nostres feines. Jo crec que negar-ho seria una errada gran. Val? Dit això, del que es tracta és de saber-ho aprofitar de la millor manera possible, al final perquè les vides millorin, no? Perquè si no és això, malament. No? El que hem vist els últims mesos, jo m'atreveria a dir que és... O sigui, els avenços que hi ha hagut amb algunes eines que s'han vist els últims mesos, i sobretot s'han vist o han arribat al públic general, i per això tots n'estem parlant, perquè de sobte ha estat molt fàcil provar-ho i comprovar a la potència que té per qualsevol persona des de casa seva, no? Connectant-se a una web i de sobte poder construir un diàleg amb un chat, amb un robot, sí. O podent crear una imatge a partir d'unes instruccions que se li donen, o construir un relat o el que es vulgui, no? Això ho hem pogut provar tots fàcilment des de casa i amb una tecnologia molt millor que la que hi havia doncs, fa molt poquet. No? I per tant, aquest canvi realment té a tothom absolutament, diguéssim, sorprès i una mica bocabadat, no? I alhora, clar, obre camins també una miqueta complicats, que s'haurà de veure, no?, amb què es traduï.
Clar, perquè justament, no, Salvador...
Sí. Ja veus que diuen que l'intel·ligència artificial compromet valors morals i ètics. I bueno, jo et preguntaria, Ismael, podràs superar la intel·ligència humana? Quins són els límits? I després, si em permets, què penses del xat GPT?
Sí, sobre els valors o sobre els riscos, no, de l'intel·ligència artificial, està clar que existeixen i de fet els propis creadors d'aquestes eines estan advertint que no són perfectes en absolut i que hi ha molts aspectes que encara no coneixem. Mira, és molt oportú a més aquest debat, jo crec, perquè justament ahir doncs, hi ha hagut una carta oberta, un manifest de molts...
Sí, ho he vist, sí.
Científics de...
Mil científics de tot el món, sí.
Sí, i d'autors, no sé, del Yuval Noah Harari, per exemple, ho firma, bueno, també l'Elon Musk, que és polèmic per altres motius,
sí.
Que firma això, en podríem parlar un altre dia, no? Però l'Steve Wozniak, que va ser el cofundador d'Apple, és a dir, molta gent que han publicat una carta oberta demanant a la indústria una aturada de 6 mesos de no seguir avançant amb tot el que s'ha aconseguit ja, perquè creuen que estem començant a perdre el control del que amb aquesta intel·ligència es pot aconseguir. I si no, de perdre el control o de no entendre bé fins on pot arribar tot el que es pot fer, i això pot provocar, entenen, els que firmen aquesta carta, doncs pot provocar, podria provocar problemes de seguretat de molts tipus, de problemes a la gent.
Sí.
En fi, com a mínim posa sobre la taula un debat i una reflexió que jo crec que és interessant. No crec que s'aturin aquestes investigacions, realment, no, perquè això no ha passat gairebé mai, no? Però com a mínim jo crec que obre un debat molt interessant d'obligar a reforçar aquests plantejaments que ja molta gent fa temps, de demanar una intel·ligència artificial ètica, no? Perquè no oblidem que la intel·ligència artificial està creada, els algoritmes els creem humans, és a dir, que les instruccions que se li donen per fer-ho possible estan creats per humans, i la creació d'aquests algoritmes, doncs, s'ha vist en alguns moments, doncs, que poden tenir també pues, determinades tendències, o... Per tant, és a dir, hi ha un debat interessantíssim. Ara bé, el que jo crec que és innegable és que els avenços que pot portar són brutals, no m'atreviria a dir. I el que...
Sí, pots posar el teu nom allà, l'intel·ligència artificial, i et surt fins i tot el compte corrent, tu. I clar, això es preocupa.
No, si surt el compte corrent, malament.
Malament.
No s'està respectant...
La privacitat.
La privacitat, no? El que vull dir és que hi ha moltes tasques, moltes funcions que avui es fan que, doncs, que es poden automatitzar, mecanitzar i ser molt més eficient. Igual que una calculadora, per dir una eina, no? que et permet... No, ja no fem determinades operacions a mà, diguéssim, no? I no passa res. No vol dir que deixem de saber comptar, no? Vull dir, el que vull dir és que hi ha moltes... Això provocarà molts canvis, segur, de tota mena. Es tractarà de ser...
Ah. Ismael? Ui, l'hem perdut ara mateix. Llàstima, era el final de la conversa. Ismael Nafria? Doncs acomiada'l, Ferran, perquè no tenim temps per més. Una llàstima.
És una llàstima.
Ens acomiadem d'ell en directe. I recordem que ens ha ajudat molt a reflexionar sobre el món de la tecnologia. Ell és tot un gurú.
Bueno, això...
Actualment també és director i fundador de Notícies Digitals, una agència digital que es diu Tendències, amb arroba. Salvador, doncs fem una pausa i ens expliques alguna notícia molt ràpida.
Val.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera.
Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música.
Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Va, a veure què ens pots explicar en 3 minuts, Salvador.
Doncs, bueno, que comencem amb una bona notícia. L'índex de preus al consum, l'IPC, doncs el març ha quedat amb un 3,3%, 2,5 punts per sota de la registrada al febrer, segons l'Institut Nacional d'Estadística. Però, si li preguntes a les senyores, diran que això és mentida. Però, bueno, és el que diu l'Institut Nacional d'Indústria.
Val.
Ai, d'indústria, jo d'estadística.
Vale. En principi és una bona notícia, i així amb aquesta dada avança la taxa interanual d'inflació, 2,7 punts per sota de la de febrer. L'evolució dels preus i el consum es queda en la seva taxa més baixa des de l'agost del 2021. I vinga, ràpidament, dos nomenaments professionals que han de ser distingits en les notícies.
Dos nomenaments professionals. Un és que el Josep Antoni Duran Lleida és nou president d'ACEDES, que ve a ser la patronal de les grans superfícies comercials.
Vaja.
I Duran Lleida substitueix el càrrec Antonio Garrigues Walker, no? I aglutina 19.000 hipermercats i supermercats. I després, que Josep Oliu va ser president, ha estat elegit president del SAT del Banc de Sabadell, i el president de la Fundació La Caixa, Isidre Fairé, ha rebut el premi de l'Alt Comissionat per la lluita contra la pobresa infantil.
Doncs,
I sí, ha estat el seu compromís personal a favor de pal·liar la pobresa en els nens i nenes més petits. El premi el va rebre el Isidre Fairé en un acte que es va celebrar a l'Auditori Nacional de la Música.
Escolta, tenim unes declaracions de Marta Ortega?
Oh, sí, tenim aquestes declaracions que, bueno, les va fer el Financial Times,
sí,
i diu que no li fan massa gràcia els números en general, no? Si bé els controla anem per sobre. Però ella diu que on pot oferir la millor servei és en el producte i en com es presenta. O sigui, que és una estilista i una inventora de les noves robes que s'han de portar arreu del món.
Les noves robes. Salvador, gràcies per la concreció, no tenim temps per més. Falqueta de la Caixa, que farem caixa mai millor dit, i recollim el programa.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera.
Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música.
Neix Caixa Fòrum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. Caixa Fòrum Plus, Fundació La Caixa.
Salvador, torna al Barça aquest cap de setmana ja, eh?
Sí, a veure.
Què?
A veure.
Home.
Sí, bueno, jo espero que estigui bé, eh? No com a Espanya, que l'equip de futbol fa un pas endavant i un darrere, eh? Però bueno.
Sí. No, però el Barça està molt bé a la Lliga.
El Barça està molt bé.
Ara veurem què passa a la Copa, que serà dijous que ve. És la prèvia de la Setmana Santa.
Sí.
Tenim dimecres sant amb aquest clàssic al Camp Nou. Bé, estarem molt pendents. Tinc ganes ja de que torni el futbol, Salvador.
Com?
Que tinc ganes ja de que torni al futbol.
Ah, bueno, sí, clar.
Escolta, i avui molt bé, t'has trobat amb l'Arasa, l'Ismael,
sí, superbé. Sí, 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 no, estic feliç.
Estàs feliç?
Bueno, espero que els nostres oients estiguin feliços i els hi vull desitjar, abans que res, bona Pasqua.
Bona Pasqua.
I que tinguin una Setmana Santa molt contents i molt feliços, també.
Doncs aquests són els desitjos de Salvador Aragonès que fem nostres, també. Nosaltres, que estem a punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dijous de la segona temporada de Camins, amb la tieta més fan de Laura Borràs que trobareu, Ferran Capdevila a la producció, Júlia Julve i Carla Buigas a la redacció, la nostra segona vida, la virtual, és a les expertes mans d'una xeperuda, Maria José Mendoza, i la clau de tot plegat. Paula Moreno avui està en modus bondage, m'està torturant tota la nit. Bé, fantàstic. Ella està a les vies de soia el muntatge musical, ja ho sabeu. Ara de seguida, informació puntual en el butlletí de les 9. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí. Dia de despropòsit. En una estona estarem a Can Marçà, puc marxar? I pels de directe, que acabeu de passar una bona nit de dijous, que es relaxi la gent, no? Ara, Salvador, ara ja pot...
Ara relax.
Relax,
Bueno, perquè he passat un trimestre
complicat.
Durillo, eh?
I aquest dijous és el moment adequat per descansar.
Sí, sí, sí. Ara una mica de relax, ve la Pasqua i tots contents i feliços, eh?
Sí.
Perquè la Pasqua s'ha d'estar content.
Correcte. Nosaltres que deixem aquí, però tornarem demà, dia de revolució, sense Serra, sense Olma, sense Júlia, sense Obstacoli, sense distància, però amb la Carla. Per tant, ho tornarem a fer, farem camins, cuideu-vos.